Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Bona tarda, benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimarts 15 de febrer, on farem, com sempre, un repàs de l'actualitat del dia. Rep les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb en José Luis Giles, Esports, Yolanda Bernal, Serveis Informatius, Jordi Tunyón i el Marc Peirés, avui a les vies de so. Avui parlarem amb els infermers que continuen treballant després de 2 anys de pandèmia amb una sobrecàrrega i tensió assistencial inacceptable, desgast físic, psicològic i emocional. Quan tornaran a la normalitat? Li preguntarem al David Oliver, que és el portaveu del sindicat d'infermeria SATSE. També parlarem del preu de la benzina, que està pels núvols i sense previsió que baixi a curt termini. Els experts parlen de desequilibri entre una oferta a la baixa i una demanda creixent, mentre que els conductors vivim aquesta situació amb resignació. El Manuel Lamado és el president de l'Associació Provincial d'Estacions de Servei a Barcelona i ens explicarà el perquè d'aquesta pujada del preu de la benzina. I acabarem parlant de funcionaris, concretament dels funcionaris de presó. 400 funcionaris de presons catalanes van ser agredits l'any 2021, un 36% més, que l'any anterior. La meitat dels incidents van produir-se als 2 centres penitenciari de Brians. En parlarem amb el portaveu d'UGT Presons, l'Alberto Julvez. Però abans d'entrar en matèria, el que farem a aquestes hores, a les 7 de la tarda i 2 minuts, és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps ens espera les properes hores. I aquesta informació la té, com sempre, Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres esperem a Catalunya cels ennuvolats al matí, tendint a intervals de núvols alts a la tarda, mentre que al Pirineu tindrem cels coberts amb precipitacions, amb la cota que pujarà ràpidament al matí dels 1.200 fins als 1.800 metres. Si parlem de les temperatures, les mínimes pujaran lleugerament, amb gelades febles a l'interior de la meitat nord i amb uns valors a les capitals de província que seran de 2 graus positius a Lleida, de 5 a Girona i de 10 a Tarragona i a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes també pujaran lleugerament amb unes màximes de 20 graus a Tarragona, de 19 a Lleida, de 19 també a Barcelona i de 18 a Girona. I per últim, si ens referim al vent, serà de fluix moderat i predominarà la component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. I arriba el moment ara de contactar amb el Servei Català del Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora les aturades més importants són en aquesta xarxa viària propera a Barcelona i a les seves rondes. Per exemple, la ronda litoral, hi ha trams de retencions durant més de 15 quilòmetres, gairebé des de Zona Franca fins al nus de la Trinitat. En aquest sentit, hem sentit Besòs, per tant, gairebé tot el tram de la ronda litoral amb aturades, ara mateix, com dèiem, anant cap al nus de la Trinitat. També hi ha cua a la Pota Nord, a la B20, de més de 3 quilòmetres entre Badalona i aquest nus. I també problemes passant des del Vallès, en retencions ara d'un parell de quilòmetres, tant a la C33 com a la C58, ja des de Montcada fins a aquest enllaç amb les rondes de Barcelona. A més, destaca l'autopista AP7 amb retencions de 2-3 quilòmetres al tram de Barberà, direcció sud, i al seu lateral, la B30, també carregada amb aturades entre Cerdanyola i Barberà, però en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. 7 de la tarda i 3 minuts. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I arriba l'actualitat amb els companys dels serveis informatius d'aquesta casa. Yolanda Bernal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem parlant de llibertat amb càrrecs per als 4 detinguts en l'escorcoll a l'Ajuntament de Cornellà que estaven pendents de passar a disposició judicial.
I els 4 s'han acollit al seu dret a no declarar. Els altres 7 detinguts, entre ells el regidor d'Economia, Sergio Fernández, havien quedat en llibertat aquest matí. En qualsevol cas, tots continuen com a investigats pels presumptes delictes de prevaricació, malversació i frau a l'administració pública. L'oposició a l'Ajuntament de Cornellà demana màxima transparència. Tant Esquerra com Ciutadans avisen que si la investigació confirma alguna irregularitat, demanaran responsabilitats. Daniel Martínez és el portaveu del grup municipal de Ciutadans.
ja valoraríem en aquest cas i demanaríem doncs, explicacions pertinents i responsabilitats per si hi ha perjudici del patrimoni del nostre consistori.
Recordem que l'escorcoll d'ahir a l'Ajuntament de Cornellà forma part d'una peça separada de la causa del Consell Esportiu de l'Hospitalet que investiga, entre d'altres, a l'alcaldessa Núria Marín.
I llum verda al soterrament de les vies de la R2 al seu pas per Montcada.
El Consell de Ministres ha aprovat avui una partida de gairebé 400 milions d'euros que serviran per fer 4 quilòmetres de túnel i una nova estació. Les obres començaran a finals d'aquest 2022 i està previst que durin uns 6 anys. Han estat més de 40 anys de reivindicació veïnal i, per desgràcia, amb 176 atropellaments. Laura Campos, alcaldessa de Montcada, celebra que s'hagi fet justícia i que es puguin salvar vides.
Estem platòriques, estem contentes, però també ens entristeix que hagi trigat tantíssims anys i que hagi costat 176 vides del nostre municipi.
El soterrament permetrà eliminar els dos passos a nivell, guanyant d'aquesta manera en seguretat. També s'aconseguirà unificar tot el nucli urbà. Ana Solano és portaveu de la plataforma veïnal. Ens ha explicat que el soterrament és una notícia molt esperada. Assumeixen les molèsties que tindran durant els propers anys amb les obres i avisa que vigilaran que es compleixin els compromisos.
Tenim un llarg historial d'incompliments, així que la plataforma Tracta Just Soterrament continuarà alerta i treballant perquè se segueixin les previsions i les molèsties no s'allarguin més enllà del previst.
L'Ajuntament de Montcada assegura que mentre durin les obres de soterrament es garantirà la seguretat.
La Llosa de Sant Antoni s'ha convertit en un malson pels veïns i comerciants d'aquest barri de Barcelona.
A l'antiga Llosa, on abans hi havia, recordem, el mercat provisional de Sant Antoni, ara hi ha el mercat de la misèria, un punt de venda de tot tipus de productes que havia acompanyat de baralles, soroll, brutícia i venda de droga. És el que veuen cada dia la Marta i la Maria José.
Que és una vergonya el que passava. Eren baralles, droga, y era pero nit y día, ¿eh?
Sales por la mañana tranquila a pasear y te encuentras con toda esta plataforma de aquí llena de, bueno, platos de plástico con comida.
Veïns i comerciants es queixen de que l'Ajuntament prioritzi la superilla amb una inversió milionària en lloc de fer una reforma a la Ronda de Sant Antoni, que ja fa anys que està abandonada. Els veïns s'han agrupat en una plataforma, la d'afectats per la Llosa de Sant Antoni. De moment, l'únic que han aconseguit de l'Ajuntament és una patrulla de la Guàrdia Urbana per fer vigilància.
I Barcelona multiplicarà els centres de distribució de mercaderies i els punts de recollida de la ciutat.
L'objectiu és fer més eficient la càrrega i descàrrega i fer-la més sostenible i ordenada, especialment en un moment en què el comerç electrònic s'ha incrementat molt arran de la pandèmia, fins a un 43% en 2 anys. Es volen evitar, sobretot, les entregues fallides, quan ens porten un paquet a casa i no hi som. Jaume Collboni és el primer tinent d'alcalde.
Veurem proliferar molts més punts de recollida físics de tota mena a la ciutat que han d'anar en detriment de la distribució en vehicle, moltes d'elles fallides. Quan et porten el paquet a casa, no hi ets, i han de venir 2 i 3 vegades, i això són viatges, és ocupació de l'espai públic i són emissions si no estan electrificats.
L'Ajuntament vol potenciar també l'horari nocturn per fer l'entrega de mercaderies i descongestionar d'aquesta manera les hores punta prou carregades a la ciutat. Als mercats el que es farà és instal·lar més taquilles per poder recollir les comandes.
I cada any es detecten uns 250 casos de càncer entre infants i adolescents a Catalunya, però hi ha bona notícia, Yolanda.
Exacte, i aquesta bona notícia és que la supervivència és pràcticament ja del 80%. El Jan té 12 anys i quan tenia 5 li van diagnosticar una leucèmia mieloide aguda. Després del primer tractament va patir una recaiguda i li van fer 2 trasplantaments de medul·la i de cordó. Entre entrades i sortides es va passar 3 anys a l'Hospital Vall d'Hebron. Ara ja es troba perfectament i ell mateix explica la seva experiència.
Jugava a la Play, jugava amb els metges, també feia esports i em divertia amb els metges i pues és que m'ho passava molt bé en general. Pues jo ara em trobo perfectament. Practico esports, faig al col·le normal, faig vida normal.
Coincidint avui amb el Dia Internacional del Càncer Infantil, els experts reclamen una aposta clara per la investigació per poder arribar a una supervivència del 100% i per trobar també tractaments que no els deixin seqüeles.
Més informació a cope.es i també a les xarxes socials. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Vinga, fins demà, que vagi bé.
I a les 7 de la tarda i 9 minuts, senyor Gil, bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Arriba l'actualitat esportiva. No sé si ja té preparades les crispetes, perquè avui hi ha partit de Champions.
El partit és un partidàs. No sóc de crispetes, eh? Sóc més del tiempo de juego, i d'escoltar, en aquest cas, el Lama i el Miguelito, sobretot amb les incidències d'aquest Paris Saint-Germain-Real Madrid de Lliga de Campions, que està ocupant pràcticament el primer plànol futbolístic. Ara parlem d'aquest partit, perquè, clar, torna a la Lliga de Campions, però ho fa sense el Futbol Club Barcelona, que, recordem, va caure a la fase de grups. I això fa que aquestes setmanes, tant de bo siguin moltes, perquè això voldrà dir que el Barça anirà avançant rondes, a l'Europa League, anirem una mica a contrapeu, perquè dimarts i dimecres seran dies de Lliga de Campions i dijous serà dia d'Europa League. Una Europa League que ocuparà el Barça de manera més immediata aquest dijous contra el Nàpols al Camp Nou. Avui era dia de festa pels de Xavi, en teoria, perquè hi ha hagut gent treballant a la ciutat esportiva Joan Gamper. Amb l'última hora del Barça, Elena Condis, bona tarda.
Què tal, Gil? Molt bona tarda. Doncs avui Xavi els ha donat dia lliure a la plantilla, però més de la meitat dels titulars ha anat a entrenar per voluntat pròpia. Els capitans, Busquets, Alba i Piqué, Eric García, que apunta titular perquè Araujo apura les seves opcions per ser-hi, però veu difícil poder jugar, a més de Dama, que s'exercita en doble sessió, i Ter Stegen. També hi han anat els lesionats, com Lenglet, Memphis i Sergi Roberto, que segueixen amb la seva rehabilitació. Demà l'equip ja tornaran tots a la feina a partir de les 11 del matí i després de 3:15 parlaran en la prèvia del Barça-Nàpols, Xavi i Pedri.
Això serà, evidentment, demà. Abans, doncs, la jornada vindrà presidida per aquest Paris Saint-Germain. Futbol Club Paris Saint-Germain-Real Madrid, millor dit. Sí, són els automatismes. Són els automatismes. No, Paris Saint-Germain-Real Madrid, que té certament dividida, podríem dir, a la parròquia blaugrana, perquè, clar, hi ha molts seguidors del Barça, doncs, que volen que el Real Madrid perdi i que quedi eliminat a la Lliga de Campions. No, jo parlo merament nivell del que m'he trobat pel carrer aquests dies.
Sí, i no tant al carrer.
No, i ho hem plantejat a la pregunta blaugrana del dia i a la reunió d'avui amb el Batllori, la Sílvia i companyia.
Sí.
Però, clar, hi ha barcelonistes que, sincerament, tenen absolutament atrevessat el Paris Saint-Germain i a Nasser Al-Khelaifi, per Neymar, per Messi, per Berratti, per Rabiot, per tantes i tantes vegades que el Barça ha intentat fitxar jugadors del Paris Saint-Germain i no ha pogut. I a més ha arribat al Paris Saint-Germain amb 200 quilos i s'ha portat Neymar. Ha arribat al Paris Saint-Germain i s'ha endut a Messi gratis. Per això avui hem decidit preguntar a la parròquia blaugrana, al nostre compte de Twitter, @esportscope, qui voleu que passi aquesta eliminatòria.
Molt bé.
Si el Paris Saint-Germain o al Real Madrid.
A quina hora comença l'espectacle?
L'espectacle comença a 2:15. A 8:45 de la nit, el partit comença a les 9. Però l'espectacle del tiempo de juego amb el Lama, Miguelito, Paco González i companyia a 2:15. Doncs bé, un 54,5% de copenautes volen que passi el Paris Saint-Germain, un 45,5% al Real Madrid. Lleuger favoritisme per aquella teoria de que el Madrid n'hi agua.
Esperarem després de 90 minuts, aviam què és el que passa.
No, 180, hi ha anada i tornada aquí, eh?
Ah, anada i tornada, vaja.
Anada i tornada, i a més, els gols en camp contrari ja no valen doble.
Ai.
Per cert, avui també el Manchester City del seu admirat Pep Guardiola juga a camp del Sporting de Portugal.
Vaja, tinc feina, se m'ha girat feina, llavors.
Per tirar la pantalla.
Escolti'm,
cap problema.
El tema Melendo, què passa?
El tema Melendo, doncs miri, parlem de l'Espanyol, evidentment, i parlem d'aquests dos futbolistes que acaben contracte el 30 de juny, Òscar Melendo i Diego López, que són, diguem, la feina més urgent que tindria Rufete, el director esportiu, a la feina dels sobres oberts o carpetes pendents al seu despatx. Avui el Quique Iglesias ha estat gratant una mica i té novetats al voltant de la renovació, sí o no, de Melendo per l'Espanyol. Detalls, Quique.
La propera setmana està prevista una reunió de la direcció esportiva de l'Espanyol amb els representants d'Òscar Melendo, futbolista que acaba contracte i que bé podria renovar per una temporada, per algunes temporades més, tot i que Melendo encara no té decidit si acceptar la última proposta de l'Espanyol, que serà, per cert, la definitiva. Per més endavant, perquè quan l'equip aconsegueixi la salvació matemàtica, estarà decidir si es renova o no a Pedro Osca, que va contractar el 2023, si es pren la decisió de renovar a Diego López o inclús també conèixer el futur de Rufete. Abans de tot, l'Espanyol fa festa, demà torna a entrenar i l'Espanyol al club ha fet una promoció pels seus socis de cara al partit del diumenge contra el Sevilla. Cada un d'ells podrà comprar un màxim de 2 entrades a 10 euros de preu cada una.
S'ha d'aprofitar, evidentment, gràcies, Quique, doncs aquesta empenta, sobretot a nivell d'imatge i a nivell d'esperit d'equip que ha deixat aquest empat a dos en el derbi contra el Barça. La pregunta blanca i blava del dia a Twitter @esportscope estava molt clara. Voleu que renovi Melendo, sí o no? Doncs està guanyant el sí, i de pallissa. 84,4% de copenautes volen que el 14 de l'Espanyol es quedi a Cornellà la propera temporada. Un 15,6% de copenautes no ho volen. Per cert, que l'Espanyol juga contra el Sevilla sí. aquest cap de setmana a la Lliga, i ara mateix el rival de l'Espanyol hi ha incògnita respecte a tres futbolistes. Rakitic, Tecatito i Martial, que no han participat de l'última sessió preparatòria de l'equip de Lopetegui sense que el Sevilla hagi donat una raó d'aquesta absència. Evidentment, la rumorologia apunta al Covid, però s'ha d'anar amb prudència i esperar que s'acabin doncs, confirmant les coses.
Ara que ha dit Covid, m'ha vingut al cap el Girona i Mitchell, que segurament dissabte estarà ja al seu lloc de feina, no?
Esperem que se'n recuperi el tècnic del Girona. Això manen els PCRs i els protocols que manté la Lliga tant a primera com a segona divisió. Al Girona són novetat tres futbolistes de la plantilla. Tres joves futbolistes, Arnau, Artero i Gabri, perquè han estat convocats amb la selecció espanyola sots 19 per un proper partit amistós que l'equip de Santi Denia disputarà contra Noruega el proper dia 23. Són els apunts que fan referència al Girona. En el món del bàsquet, doble notícia, perquè hi ha hagut llista de la selecció espanyola pels dos propers partits de classificació pel Mundobàsquet 23. Compte perquè són partits contra Ucraïna, casa i fora. I ja sap vostè com està ara mateix la situació per aquelles contrades. Anem a veure on es juga aquest Ucraïna-Espanya. El cas és que entre els 16 convocats han entrat coneguts dels equips catalans, com ara Ferran Bases, el base de la Penya, Dani Pérez, el base de Manresa, Oriol Paulí, de Morabanc Andorra, Joel Parra, Miquel Salvó o Jancuba Sima, entre aquests 16 convocats, el pivot de Baxi Manresa. Ara a les 8 tenim també un Morabanc Andorra Slax Broclub, partit que recuperem, en aquest cas corresponent a l'Eurocup.
Escolti'm, com deia Rafael Acarrà, rumore, F.R i F.P.
Doncs F.R i F.P tenen una bona relació, això és conegut i contrastat sí. de fa molt de temps. Parlem de Ferran Reverté, l'ex CEO del Barça, i de Florentino Pérez, el president del Madrid, que tenien una bona relació, més enllà de les filies futbolístiques separades, se sabia. Tothom sap que Ferran Reverté ha presentat la seva dimissió com a director executiu del Barça, director general executiu, i està esperant que Laporta designi un successor per abandonar definitivament el club. Doncs bé, diversos mitjans, diversos digitals, ja estan recollint la informació de que Florentino Pérez voldria fitxar Ferran Reverté no pel Madrid, i sí per ACS, la seva empresa, l'empresa mare de Florentino Pérez, perquè Ferran Reverté doncs, dinamitzés una mica ACS, que si tu que et buses una mica pels diaris econòmics està en una fase, una època crítica pel que fa al seu management.
Bueno, escolti'm, l'espectacle comença 9:15, tiempo de juego, PSG, Real Madrid, que guanyi el que millor espectacle doni.
Per cert, alineació del Madrid confirmada,
sí?
Juga Benzema.
Bueno, ole. Gràcies, senyor Gil.
Fins demà, Rodríguez.
Que vagi molt bé. I nosaltres el que farem d'aquí un moment és parlar amb els infermers que continuen treballant després de 2 anys de pandèmia amb una sobrecàrrega i tensió assistencial inacceptable. No marxeu, que en parlem ara mateix.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Buscas un armario adecuado a tu espacio?
En Hipogigante lo ponemos fácil si lo que estás buscando es un buen armario con dimensiones y puertas ajustadas a tu espacio, con una estudiada distribución interior de estantes, barras y cajoneras. Ven a Hipogigante, gran exposición de armarios de diferentes medidas, colores, a precios imposibles de mejorar. Armario 4 puertas, modelo Airam, 219 euros. Hipogigante, en Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y hipogigante.com.
Luis, apaga ya la televisión.
Es que me cuesta coger el sueño. Voy a contar ovejas. Una, dos...
Hay métodos mejores.
Calm Plus Melatonina. Sí, con melatonina liposomada que con una ingesta de 1 miligramo poco antes de irse a dormir, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Que no te den otro. Calm Plus Melatonina, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Apreciados clientes, proveedores, transportistas y amigos de Pinter, estamos en un nuevo año de inflación en todo lo que no es necesario para nuestras empresas y puestos de trabajo. Por eso, el equipo de Pinter se une a todos para que juntos superemos en un tiempo breve esta situación con ilusión y bienestar. Te lo dice tu amigo Carlos de Pinter.
Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Llama ahora al 91-446-0000. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros.
COPE Cataluña y Andorra.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Me cansé de
oír mi nombre. Els infermers continuen treballant després de 2 anys de pandèmia amb una sobrecàrrega i tensió assistencial inacceptable. Desgast físic, psicològic i emocional. David Oliver, portaveu del sindicat d'infermeria SATSE. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Montse.
Han passat 2 anys. La situació podríem dir que és inacceptable com continua hores d'ara?
Sí, sí, la veritat és que sí. És que són 2 anys de pandèmia, però a més són 10 anys de retallades. Tot el sistema sanitari públic ha patit unes retallades molt importants des de fa una dècada, i així havíem de treballar. Fins que va arribar aquesta pandèmia, doncs, i ho ha deixat tot en l'aire, i ens ha sobrecarregat d'una manera que ja estàvem molt evidentment treballant molt al límit, però donant el servei, gràcies als professionals d'aquest servei sanitari s'ha anat donant, com es coneix la població, però arriba un moment que 10 anys de retallades, més 2 de pandèmia, han fet que aquesta situació, doncs, com tu molt bé dius, és inacceptable i per això, doncs, bé, estem sortint al carrer, ens estem concentrant per denunciar-ho, que la situació no es pot aguantar més.
Podríem dir, David, que és urgent desbloquejar la tramitació parlamentària de la Llei de Seguretat del Pacient per assegurar una assignació màxima de pacients per professionals als hospitals, centres de salut i sociosanitaris?
Més que mai. És importantíssim tenir aquesta llei de seguretat del pacient. Tots els estudis diuen que quanta més infermera hi ha cuidant el ciutadà, els usuaris, molt millor el seu estat i molt baixen els índexs de mortalitat. Per tant, és imprescindible. Sempre ho ha sigut, però ara més que mai. Per què? Perquè doncs, tenim uns professionals que cuidem en els pacients molt desgastats física, emocionalment, i això doncs, el que fa és que molta gent s'estigui plantejant abandonar la professió. I és impossible que els que van marxar, fruit d'aquestes retallades que us comentava de fa 10 anys que duren, sí, que van haver de marxar a l'estranger a buscar unes condicions de treball dignes, doncs puguin tornar per atendre doncs, a la població que realment es mereix una sanitat puntera i, com teníem abans, és una de les sanitats més envejades d'Europa i del món.
David, només hem de mirar a la resta d'Europa, perquè de 1.000 habitants hi ha 9 infermers o infermeres i aquí el nombre és tan sol de 5.
Correcte. Aquestes 5 infermeres per milers d'habitants doncs, fa que ens hagin de dedicar exclusivament a atendre els pacients, però amb una situació de càrrega que ens ha portat al límit. I, per tant, doncs, nosaltres el que demanem, i això té més raó que mai, doncs, és equiparar la mitjana europea. Ja no dic arribar doncs, a nivells de països dels nòrdics que tenen 12 infermeres per 1.000 habitants,
sí,
sinó que nosaltres, doncs, amb 9 infermeres per 1.000 habitants, que seria la mitjana europea, doncs poguéssim donaríem un servei molt excel·lent, és a dir, un servei que des del que realment la població es mereix. I per això doncs, aquest esperit de recollir doncs, signatures per portar al Congrés dels Diputats i en allà doncs, està parat aquesta llei, porta més d'un any fent esmenes que no són més que dilatant el temps l'assistència que es mereixen 47 milions de ciutadans espanyols.
És que és difícil de pensar, David, que malgrat haver patit la major crisi sanitària de la nostra història recent, les diferents administracions i partits polítics no estan fent absolutament res per reforçar la sanitat i millorar la greu situació dels professionals.
Correcte. És que nosaltres ja arribem a pensar doncs, que realment el que es busca és la sanitat, privatitzar-ho tot, la sanitat privada i que la sanitat pública sigui ben bé com de beneficència, no? Perquè és que si no, no ho entenem. Vull dir, tenen les eines, saben el que es mereixem. La mateixa gent doncs, que ens ha fet actes de commemoració al personal sanitari, amb aplaudiments a les 8 de la tarda, totes aquestes històries, doncs ja ara que la situació doncs, està més menys controlada i que fa 2 anys que ens ha provocat un desgast inacceptable, doncs ara no es vulguin posar les condicions laborals dignes que ens mereixeran els infermers i les infermeres de Catalunya i d'Espanya.
La manca de personal us obliga a doblar torns, no? I això imagino que repercuteix directament en l'atenció dels pacients.
Naturalment, doblar triplar torns i a vegades triplicar torns. El que passa és perquè no hi ha mans. La gent doncs s'emmalalteix com emmalaltim tots els ciutadans i naturalment ens trobem companys que no hi són i que els ha de substituir doncs, el company del costat, el company que té festa o que tindria doncs unes vacances i no pot doncs descansar, i això el que fa és sumar aquesta sobrecàrrega i aquest cansament i aquest estrès físic i mental que ens preocupa molt, perquè l'atenció que hem de donar doncs no és la més adequada, tot i que, repeteixo, per l'esforç dels companys doncs la feina el dia a dia surt. Però clar, nosaltres hem tirat el carro de la pandèmia,
sí,
i a l'altre costat de la taula no hi ha ningú, i això és inacceptable també.
Vosaltres, a banda de reclamar més personal per deixar d'estar a la cua d'Europa i un pla de jubilacions anticipades voluntàries, perquè hem de dir que la infermeria, David, és una feina que està en contacte amb el dolor i amb la mort, i això incrementa aquest desgast del professional.
Sí, sí, a mi m'agrada recordar que la primera i la segona onada de la pandèmia, que sembla que ara queda molt lluny i que, el que dèiem, ningú se'n volen recordar, doncs nosaltres substituïem moltes vegades la família. Per tant, hem conviscut amb el dolor. La família no podia estar al costat del malalt o del moribund o de la persona que es moria, i doncs l'infermeria substituïa i feia aquesta funció, no? O es connectava online amb els pacients, i això ha sigut molt i molt dur. El dia a dia d'infermeria és molt dur, perquè tractem, com molt bé dius, amb la mort i amb el patiment, i naturalment doncs això fa que siguem una professió de risc i per tant ens mereixem estar dintre de la mateixa categoria, de la mateixa llei de la Seguretat Social que estan doncs els artistes, els toreros o la policia. Per tant, nosaltres reclamem i exigim, ja no és qüestió de reclamar, sinó ja és d'exigir,
sí,
que no és de rebut que una professió que ha donat el 100% i més per fer fora d'una pandèmia, de la major crisi sanitària que hem viscut mai els darrers segles, doncs ara no s'estinguin en compte doncs, per poder-nos jubilar, perquè si no, qui cuida els que cuidem, no?
Exacte. Exacte. Escolta'm, això, fins que aquesta llei de seguretat del pacient no es desbloquegi, no tornareu a la normalitat? No tornarem a tenir una sanitat, entre cometes, digna?
És impossible. Els que som aquí estem treballant en unes condicions que farem el dia a dia, però no es pot fer més. O sigui, no podem donar la qualitat que realment es mereix, i per tant nosaltres o fer més plantilla per donar-nos suport, també s'augmentaran les places, per la decisió d'augmentar les places d'estudiants d'infermeria un 25% més, és a dir, sortiran més infermeres, però és que sortiran d'aquí 4 anys, perquè l'infermeria dura 4 anys, la carrera d'infermeria. Per tant, amb això tampoc hi podem comptar-hi. Mm. El que s'ha de fer és dignificar les condicions laborals. Hi ha infermers que al mes de gener han signat contractes de mes a mes. Hi ha companyes que no treballen al 100%, que estan treballant en reducció de jornada. No els hi acaben d'ampliar el contracte al 100% quan hi ha feina per tothom, no? I això, doncs, la veritat és que els partits polítics i el Departament de Salut doncs no ens escolta les nostres reivindicacions. D'aquí, doncs, que ens hàgim de concentrar i hàgim de posar el crit al cel.
Doncs espero i desitjo que quan més aviat possible això canviï, perquè recordem, David, que no només hi ha la Covid, que hi ha d'altres malalties, i que també esteu els infermers i infermeres al peu del canó per curar i per estar amb aquestes altres persones, que no només és la Covid. T'agraeixo moltíssim, com sempre, David Oliver, portaveu del Sindicat d'Infermeria SATGE, que hagis estat amb nosaltres, i tant de bo arribi el dia en què fem una entrevista per parlar de que les coses estan millorant. Encara queda per això, eh?
Sí, per desgràcia, si encara queda, jo també espero que sigui el més aviat possible i que realment doncs tinguem uns professionals dignes, treballant d'una manera digna i donant el servei que realment la ciutadania els mereixeu. Perquè recordar doncs que infermeria, des d'abans de néixer amb les llevadores fins que ens morim, doncs sempre hi ha un infermer en totes les etapes de la vida, i que és molt important doncs que hi siguem, i per tant hem d'estar en unes condicions adequades. Gràcies a vosaltres per l'interès, per descomptat, i sempre que us calgui res, aquí estic. Gràcies per l'interès.
Gràcies a vosaltres i bona feina. Que vagi bé. Gràcies, David.
Igualment.
7:28 p.m. ¿Sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp? Es moderno, es práctico y fácil. Ah, ¿que con tu seguro no puedes? Bueno, pues vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros, y además te van a bajar el precio, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, Aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El precio de la gasolina por las nubes y sin previsión de que baje corto término. Los expertos hablan de desequilibrio entre una oferta a la bajada y una demanda creciente, mientras que los conductores vivimos esta situación con resignación. Hoy vamos a hablar con el señor Manuel Amado, que es el president de l'Associació Provincial d'Estacions de Barcelona. Señor Amado, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está la gasolina tan cara?
Pues mire, esto, nosotros somos unos simples, aceptamos lo que nos viene, no tenemos participación y no tenemos opinión, o sea, no podemos actuar en ningún aspecto con este tema, o sea que no le puedo ampliar nada porque nosotros somos unos comisionistas.
¿Sí?
Y nos imponen el precio. O sea, le voy a explicar lo siguiente. Yo me pregunto y le hago una pregunta.
Sí.
¿Verdad que hoy día la gasolina es un producto de primerísima necesidad?
Sí.
Entonces, ¿por qué tiene que pagar lo mismo el que más tiene que el que menos tiene? Y si es un producto de primera necesidad, lo lógico sería que fuera un precio acomodado. Y el primer motivo del encarecimiento, que no tenemos intervención alguna, nosotros se nos imponen los precios,
sí.
los precios son el gobierno. Usted imagínese que el gobierno del litro que usted paga, que paga sus impuestos y paga la lista. Ha dicho que usted pone, se llevan el 60%.
Sí.
O sea, que a mayor precio, mayor beneficio para el gobierno.
¿Cierto?
Y para nosotros, para las estaciones de servicio, le voy a explicar lo que nos perjudica, porque la gente se cree, y los amigos que te hablan y tal,
¿sí?
Que dicen, oye, os estáis haciendo millonarios. No, nos estamos arruinando. Le voy a explicar el motivo.
Explique.
Positivo.
Uh-huh.
Nosotros queremos una comisión por venta del litro, no por el precio de venta del litro.
Sí.
Por lo tanto, concurre que a mayor precio, lógicamente, se vende menos. A mayor precio, tenemos que tener mayor cantidad invertida y movilizada. Por lo tanto, a nosotros, con estos solamente dos motivos, nos perjudica y se vende. La tercera es consecuencia de la subida, es que se vende mucho menos. O sea, baja la venta, aumenta nuestra inversión. Por lo tanto, nosotros lo que nos interesaría es que bajara el producto. Se vende más, tenemos menos inversión y tenemos la misma comisión. Por lo tanto, lo que nos interesa es sobre todo que baje el producto.
Uh-huh. Oiga, hay expertos que hablan de que este recorte de producción de Rusia por la crisis de Ucrania afecta al precio de la gasolina. Otros hablan de que de aquí a unos años se va a dejar de ir con coches movidos por petróleo. Eso hará desincentivar la búsqueda de nuevos yacimientos petrolíferos y eso hace que la gasolina también se encarezca. ¿Usted ahí diría que es así también?
Bueno, yo no tengo ese conocimiento, pero me ha dicho una cosa, que dentro de unos años, ¿cuántos no se va a ir con gasolina? Oiga, mire, yo llevo 40 y tantos años, bueno, desde el año 40, o sea, 40, 45, 48 años en el ramo. Desde que entré en este ramo se terminaba la gasolina. O sea, yo creo que gasolina habrá, hay ya otras alternativas, como ya están aplicando, pero que no habrá gasolina, no me lo creo. Y vamos, nosotros no lo veremos. Uh-huh. Por lo menos yo no lo veré.
Oiga, hablando de precio de gasolina, ¿por qué hay tanta diferencia en una gasolinera low cost que una no low cost, una de precio más económico? ¿En qué se basa o por qué pueden bajar ellos los precios?
Positivamente, no tienen personal y el producto no reúne los auditivos que reúnen las demás gasolinas. Compran el libre mercado.
Sí.
La gasolina, toda es lo mismo, la gasolina. Pero no la que tiene TLH, que es con otros aditivos especiales, que ya no, no sé la edad, muchísimo menos de usted, pero se vendía Winch, que era un producto para agregar a la gasolina para darle mayores octanajes. O sea que la gasolina es igual de partida, pero no es ni muchísimo menos la misma gasolina que venden las grandes multinacionales, que tienen unos aditivos que más dura más el coche, conserva más el motor, y lo que les digo, no tienen personal, por lo tanto, claro, puede ser más barata.
Uh-huh. Oiga, ¿usted cómo ve, como presidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Barcelona, cree usted que los precios van a ir al alza en un futuro?
Pues mire, depende del precio del barril. Si se aumenta el barril, me imagino que no se aumentarán. Claro, yo no puedo, bueno, tengo mi opinión que la estoy transmitiendo. O sea que, igual que cualquier ciudadano, esperemos. Yo lo que no llego a entender es lo que digo a usted. Óigame, las cosas de primera necesidad, los garbanzos, el pan,
la luz, el agua,
leche, la gasolina, todo lo que es producto. Yo no le digo, yo tenía que ser presidente del gobierno para hacer lo que creo que es, que sería lo normal.
Sí.
Los productos todos del mercado, de primerísima necesidad, baratísimo. Y los demás, carísimo, porque entonces sí que hay la diferencia del que más tiene, paga más, y el que menos tiene menos. Pero usted imagínese, para un señor que tiene una jubilación de una cantidad de 600 o 1.000 euros, ¿cómo puede coger el coche? Si es imposible.
Exacto, claro, sí, perfectamente. Tiene usted toda la razón.
Es imposible.
No se puede. Igual que con la electricidad, un jubilado que cobra 400, 500 euros, es que no puede poner la luz ni la calefacción.
No puede poner un litro de gasolina.
Está claro, sí.
O sea, pero a mí lo que me extraña es que antiguamente aumentaba una peseta o dos y se formaban unas colas impresionantes. Ahora sube 8 o 10 de golpe y nadie dice nada, nadie se mueve ni nada de nada.
Pues habrá que movilizarse, Yo le agradezco muchísimo, como siempre, señor Amado, presidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio, que haya estado con nosotros y siempre responde amablemente a nuestra llamada. Por el bien de todos, que al menos haya un precio económico para la gasolina, que todo el mundo salga ganando. Se le agradezco muchísimo, señor Amado. Muchas gracias.
Perdona nada más, un segundo. Yo pido al gobierno que la gasolina es un producto de primera necesidad y que tiene que ser, que no se lleven el 60%, que se lleven el 15% o el 10% o el 20% y bajen la gasolina. Este sería nuestro mayor logro y la mayor alegría que recibiríamos los gasolineros y con ello emparejado todo el público usuario de vehículos.
Eso es.
Es todo lo que yo pido al gobierno.
Pues ahí queda esa petición. Señor Amado, muchas gracias y buenas tardes.
Un abrazo, un beso.
Gracias, adiós.
Un abrazo, adiós.
7:39, ahora que hablábamos de coches, seguramente sabréis que en Línea Directa están buscando al sucesor de Matías Prats. ¿Será la televisiva Mónica Carrillo? ¿Será nuestro compañero Juanma Castaño? ¿Será Carlos Latre, el humorista? ¿O quizá un señor? Sí, un señor desconocido. Pero sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el que pagues de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos, compara tu seguro y vota al tuyo en el 917-700-700 o en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
I d'aquí a re parlarem aquí a la Linterna a COPE amb els funcionaris de presons per parlar de què? De les agressions que estan patint.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, pues la Linterna COPE Cataluña y Andorra, hablamos con ella, la doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética Star Bene. Está en la calle Muntaner 252 principal en Barcelona y su teléfono el 93-414-3631. Es un número importante porque es ahí donde tenéis que llamar para la primera visita totalmente gratuita e informativa. Hoy vamos a hablar de alguien que no sé yo si doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Montse.
Yo creo que ya directamente fue de la radio a la consulta, porque hoy vamos a hablar de nuestro compañero periodista Salvador Sostres.
Sí, 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 que ha salido hoy un podcast que hemos hecho con él, un podcast yo creo que muy divertido, porque tú conoces a Salvador y muchos oyentes de COPE lo conocen.
Cierto.
Es un personaje histriónico, es un personaje inteligente, es un personaje divertido. Y yo te diría, Monse, que uno de los pacientes más rebeldes que yo he podido tener,
Rebeldes en todos los sentidos.
Sí,
me acuerdo que Salvador estaba por aquí por la radio y dijo, oye, ¿la doctora Torrejón mete caña o tal? Y yo dije, hombre, tienes que probarlo. Él, cuando fue a tu consulta, ¿qué es lo primero que te dijo, Carmen?
Bueno, lo primero que me dijo era que él lo que realmente deseaba, que él no había creído nunca en las dietas, ¿vale? Uh-huh. Pero luego terminó entendiendo que es necesario hacer una dieta para perder peso, ¿vale? Pero que realmente la ilusión de su vida es encontrar una pastilla que te la tomes y te permita comer lo que quieras sin engordar.
Toma,
esto
claro.
Es lo primero. Me dijo, ¿tú tienes esto? Digo, no, yo no lo tengo. Dice, pues mal empezamos.
Recordemos que Salvador Sostre es un gran gourmet, junto con Carlos Herrera, que disfrutan de muchos agapés importantes. Él, ¿tuviste claro que con él conseguirías llegar al reto? ¿Por qué dices que fue un paciente rebelde?
Sí, yo tuve claro que sí por una razón clara y fundamental. Primero, porque dispongo de un equipo fantástico de personas, ¿vale? Y porque a mí no me gusta perder ni en las canicas, Monse. Entonces, por ese motivo yo sabía que más tarde o temprano llegaríamos al objetivo. Lo que pasa es que, honestamente, no me podía imaginar que iba a costar tanto. Te pongo un ejemplo. A mí Salvador de pronto me llamaba a media mañana y me decía, oye, he leído yo en una revista que los smoothies, estos que te haces con espinaca, manzana, que son muy buenos para la salud, y yo llevo 3 días tomándome estos smoothies, que yo no se los había mandado, y me los estoy tomando y resulta que he subido de peso. ¿Esto por qué es? ¿Vale? Entonces te estaba cuestionando, no sino intentando entender lo que pasaba, ¿no? Uh-huh. Porque una cosa que él pensaba o que la gente piensa que te puede adelgazar, pues a él no le adelgazaba, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este sentido, yo le decía, digo, es que me estoy examinando contigo como si estuviera en la universidad, es decir, tengo que estar continuamente explicando, ¿no? Pero esto es bueno, es decir, yo siempre animo a los pacientes a que pregunten. Los médicos, Montse, lo tenemos muy claro, muchas uh-huh. veces decimos las cosas y actuamos con un cierto automatismo porque lo damos por sentado y por sabido. ¿Y no es así?
Bueno, pues para eso damos el teléfono de la doctora Torrejón, el teléfono 93-414-3631, 93-414-3631, Centro Médico Estético Starbene, calle Muntaner, 252 principal. Y como no vamos a seguir haciendo spoiler, escuchar el podcast de la doctora Torrejón, Salvador Sostras, el paciente más rebelde de la doctora Torrejón. Carmen, un beso.
Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo?
Prop de 400 funcionaris de presons catalanes van ser agredits a l'any 2021, un 36% més que l'any anterior. La meitat dels incidents van produir-se als dos centres penitenciaris de Brians. Hem de dir que sembla ser que, tristament, aquest informe sobre agressions, del qual en parlarem avui, tristament, ja s'ha convertit en un mantra, un missatge repetitiu any rere any, i que imagino que provoca frustració i sensació de que cap administració no ha pogut controlar. En parlem amb Alberto Martín, que és el portaveu d'UGT a presons. Alberto, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Et dona aquesta sensació de que és un missatge repetitiu i que ningú posa mans a l'obra per canviar això?
Bueno, està clar que aquest 2021 ha sigut un any amb moltes agressions, amb un gran augment respecte a 2020 i també respecte als anys passats. I bueno, jo suposo que el govern o el departament vol el millor també pels seus funcionaris, però de vegades sí que sembla, no, que no es fa el que s'ha de fer, perquè és com que ja entre dins del nostre sou, no, diguéssim, aquests fets, però la veritat és que ha augmentat molt i això ha de canviar.
El que sí que hauria de canviar seria aquesta manca de consideració d'agents de l'autoritat en l'exercici de les vostres funcions i a implementar el que fa referència al protocol de contenció i que deixa una visió dubtosa sobre la professionalitat del col·lectiu penitenciari, no?
Exactament. Està clar que no pot ser que els consellers de presons encara no siguem agents de l'autoritat, no? Perquè hi ha altres funcionaris com, jo que sé, d'Hisenda o mestres, no? que són ja agents de l'autoritat, i n'altres pues, no ho som. En un lloc on hem d'exercir, pues hem de donar ordres, hem d'exercir la nostra autoritat davant d'interns, i no pot ser perquè després, quan hi ha alguna agressió d'aquest tipus, no hi ha les conseqüències jurídiques que haurien de tenir per aquests interns, no?, que han agredit un funcionari o altres professionals del centre.
Uh-huh. Vosaltres, a les presons, sou els primers garants de la seguretat, dels drets humans i de complir i fer complir totes les normes, no?, les circulars i les directrius que van orientades a la reinserció dels presos. Una feina que es diu ràpid, però no deu ser fàcil.
Exactament, com dius, la implementació de la circular 2/2021, que fa referència pues, al protocol de contenció que hem de fer quan un intern pues, té una agressió cap a un company, cap a altre funcionari o altera greument pues, el règim de vida normal del centre, pues, des de que es va fer aquesta circular és com que deixa dubtes sobre la nostra visió, no?, de la nostra professionalitat. I ens sentim una mica desprotegits, perquè nosaltres tenim clar que volem fer el nostre treball bé, complir la reglamentació, les lleis, i està clar que el nostre cos d'institucions penitenciaris el que vol és garantir la seguretat de les presons, els drets humans dels interns, però també dels treballadors, lògicament,
clar,
fer complir les normes, fer complir les circulars, fer complir les directrius, però sempre amb l'objectiu de la reinserció d'aquests interns. Vull dir, jo treballo, jo i els meus companys, amb els interns no hi ha una mala relació. Entenc? Hi ha molts interns que volen pues, anar millor, no? Diguéssim.
Sí, sí, sí.
El que parlem és d'aquests interns que trenquen la convivència d'altres persones, d'altres interns, que agredeixen funcionaris, però no només funcionaris, també agredeixen altres interns o mestres, educadors, també passa, entens? Vull dir, diguéssim que s'ha de treballar perquè aquesta gent que no vol aprofitar el tractament, que no vol aprofitar les oportunitats que els hi donem, pues que no trenquin la convivència i les oportunitats d'altres interns i, sobretot, la integritat física nostra, no? Que aquest any ha sigut molt bèstia. Hi ha hagut agressions a companys on, per exemple, a un li van trencar l'òrbita ocular, pràcticament per l'ull,
sí.
Vale? Això va passar fa uns 3 mesos, aquí a Ponent. A Puig de les Basses van incendiar dos cel·les i va morir un intern i volien segrestar un funcionari, vale? Fa també uns mesos. A Brians 2, un intern, en un moment d'intentar contenir l'intern, va mossegar el dit i li va arrencar un tros de dit a un company. I fa poc també un incendi i es va cremar el braç un company. Vull dir que no només són agressions, que de vegades provoquen incendis o provoquen altres tipus de situacions que són perilloses per nosaltres i per la resta d'interna.
Quines són les seqüeles físiques i psicològiques que queden? Perquè deuen quedar, no?
Està clar que, per exemple, un amic meu, el company i amic, és el que dic que gairebé perd l'ull, doncs, home, està ja recuperat, però durant uns dies et quedes una mica en xoc, no? No només la persona que rep l'agressió, sinó tots els companys que en aquell moment estan treballant, perquè inclús els que no estan treballant i potser treballen al cap de 2 o 3 dies, també els hi afecta, ens afecta a tots, no?, una mica a l'hora de treballar, perquè, clar, som un cos que un dia li pot passar un i un altre li pot passar un altre, no? Per això reclamem aquesta contundència en les mesures dels interns que provoquen aquestes situacions i aquestes agressions tan greus, que rebin, diguéssim, les conseqüències jurídiques que es mereixen.
Òbviament, no, òbviament, clar.
No que passi com un jefe de l'ofici, entre cometes.
T'entenc. Escolta'm, la plantilla està envellida? Perquè sé que hi ha poc relleu, no?, generacional.
Bueno, ara va haver fa uns mesos, a l'últim trimestre de l'any 2021, va haver una posició i van sortir unes 280 places, però pensem que des de l'any 2010 no s'havia fet oposició. Vull dir, penso que és un número molt curt.
Sí.
Pensem, no? I a més, pues sí que està una mica envellida, sobretot en centres més antics, com és el cas de Ponent, que la mitjana d'edat és d'uns 55-56 anys, si no m'equivoco, por ahí ronda. Vull dir que també és gent que ha donat molt de sí, molts anys treballats, però que ja es troben en situació en què un pati amb interns molt joves pues ja no és el mateix. Ja les forces no estan equilibrades, diguéssim, o també mentalment.
Entenc.
Ja, quan una persona, un funcionari, té 57 anys, pot demanar la segona activitat. ¿Vale? Tot i així, no es pot donar atenció a tota la gent que ho demana, perquè no es pot, perquè no és viable. I llavors, pues, continuen treballant dia a dia, donant el callo. I, bueno, això s'hauria de mirar, perquè necessitem un relleu generacional, no? Sobretot en persones com a Ponent.
Està clar, està claríssim.
O Brians 1, que ja porten molts anys en funcionament.
Està claríssim. El que sí que veig clar del tot, que hi ha una manca total de consideració cap a vosaltres, d'empatia i d'humanitat, perquè feu una feina que poca gent la vol, francament, i és una feina arriscada, i que quan marxes a casa et deu ser complicat deixar el que ha passat a la presó mentre estàs a casa. Sé que ho intenteu, però deu ser difícil. I més encara, aquells que han estat agredits, que han quedat amb seqüeles físiques i psicològiques i que sí o sí han de tornar a treballar perquè la vida continua. Doncs espero i desitjo que arribi el dia en què puguem parlar de que aquestes agressions han baixat i que les coses han millorat per vosaltres i que us considerin agents de l'autoritat com ha de ser.
Sí. Jo realment, Montse, gràcies per l'oportunitat de poder explicar-ho, però realment penso que sí que s'hauria de valorar més el treball del cos de funcionaris, perquè també hi ha coses bones i fem un treball complicat, com dius, i bueno, s'hauria de tindre en compte. I el pressupost que es dona per aquest cos és bastant baix. I dels últims pressupostos que s'han fet, penso que és el més baix, entre el Departament de Justícia o bombers, policies, i això com vulguis, no? I estan envellides les presons, també a nivell arquitectònic, com la de Ponent.
Clar.
Aquesta setmana va haver un incendi a Ingressos, i, per exemple, Ingressos és un mòdul on, pues, quan entra una persona per primera vegada, pues, vulguis que no, és un xoc, no?, important.
Clar, clar.
Pues, no hi ha ni detectors de llum, ni hi ha timbres, ni res. I va haver un incendi per la nit i gairebé mor l'intern, que va cremar el matalàs. Tenia 20 anys, era la primera vegada que entrava, pues, suposo que va ser un trauma. I per això també reclamem una avaluació psiquiàtrica molt millor dels interns, perquè de vegades els interns que tenen problemes psiquiàtrics són els que creen aquests incidents en moltes ocasions.
Hi haurien d'estar d'altres centres que no una presó a la que hi ha doncs, presos d'altre tipus, d'altra mena.
Exactament. Haurien d'estar tractats d'altra manera. No barrejats amb interns.
Efectivament. Doncs, Alberto Martín, t'agraeixo moltíssim, portaveu d'UGT Prisons, que hagi estat amb nosaltres. Espero i desitjo que el teu company, que en parlaves abans, es recuperi el més aviat possible, i una abraçada gran a tots els funcionaris de presons catalanes que ara mateix es puguin escoltar. Gràcies, Alberto.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Bona tarda.
Vale, gràcies. Adéu.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 15 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Torna al futbol continental a la COPE. I al Barça li espera una estrena apassionant a l'Europa League.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des del Camp Nou, Barça-Nàpols.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Bueno, y arriba l'hora de marxar, però no marxem, perquè ens quedem aquí a escoltar una mica de la linterna amb Ángel Expósito, i sabeu que a partir de re comença Tiempo de Juego. I per aquesta raó, tampoc demà i demà passat tindrem programa, perquè aquesta hora, entre les 6 i les 7 de la entre les 7 i les 8 de la tarda, hi haurà Tiempo de Juego demà dimecres i dijous. Però divendres estem aquí al peu del canó. Bueno, la veritat és que no marxem mai, perquè estem aquí sempre a la COPE. Salutacions de qui us ha parlat, de Montse Rodríguez. Que passeu bona tarda. I que guanyi el PSG o el Real Madrid. Bueno, qui sigui, però que guanyi el millor. Fins demà, gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Empresario, autónomo, este es un mensaje para ti. ¿Tienes problemas con los pagos de tus acreedores? ¿Vives con el miedo a una inspección? Debes conocer a Área Jurídica Global, despacho de abogados especialistas en inspecciones de Hacienda y en la refinanciación de deudas. Vuelve a vivir tranquilo, mereces una segunda oportunidad. Llama al 900 90 17 16 o entra en areajuridicaglobal.com.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos.